A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest divendres a La Tertúlia. Avui tinc dos convidats, Josep Maria Mangot, benvingut.
Ben trobats.
I ben trobats. I per acompanyar-nos, Higini Martínez Illescas, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-nos a final de setmana, acabem setmana ja.
Sí, acabem setmana i...
I quasi bé més.
I quasi bé més, sí. La setmana que ve, dimarts, a Tertúlia de 30 i arrenquem després a les últimes de juliol.
Alguns comencen vacances.
Alguns comencen vacances ja aquest cap de setmana, o sigui que ja comença el mal de caps per a pares, avis, activitats i altres coses. Bueno, per lo que tinc entès... S'ha solventat totes les incidències informàtiques als comuns per poder apuntar la canya a les activitats, o sigui que ningú s'ha quedat fora. Però això és cert que, dius, quan comença l'estiu, per tothom a vegades és una reorganització, diguem, familiar complicada.
Bueno, jo tinc la sort que ja estic més o menys grans.
Bueno, però quan han sigut més petits...
Quan han sigut petits, hòstia, saps de, això d'esports d'estiu que des de fa temps que es fa i trobo que és una activitat molt bona que va... No sé quant temps fa que es fa als comuns, però jo potser fa, sí, estem parlant de fa 30 anys o 40 anys que es va començar a fer. I penso que és una activitat boníssima a Andorra i penso que la mainada gaudeix molt i els pares també, doncs els fem fer esport i cansar-los perquè arribin a casa tranquils de la nit.
I amb un cost raonable, per dir-ho així, perquè a vegades quan ho expliques fora d'aquí dius, no, és que tinc el nen o la nena que fa això, l'activitat que és el comú i tal, i dius, i em costa això a la setmana, i la gent et mira i dius, ostres, dius, que bé, no?
Sí, s'ha anat perfeccionant, perquè antigament me'n recordo que bueno, quan tenies 15-16 anys ja feies de monitor, i ara no, ara ja t'exigeixen, crec que 18 anys, no sé si en 16 ja pots fer-ho, perquè crec que no. I, a més, se t'exigeixen un títol, un petit títol que t'has de treure, perquè, clar, al final estàs portant a nens o nenes pel carrer i tens una responsabilitat i has de saber els mínims, inclús, de, bueno, si a algun nen li passa alguna cosa, pues, saber com reaccionar, no? Vull dir que ara està més avançat i...
Bueno. Bueno, això genera vocacions,
també no,
eh?
També és normal, eh?
Que, sí, que totalment lògic, sí, sí.
Hagin millorat, no?
Clar.
Jo vaig ser escolta des dels 10 anys fins als 18, i evidentment a partir dels 15 portava petits i no et dones compte de la responsabilitat que tens fins que un dia algú es fa mal i ens va passar, o sigui, un dia estàvem, no recordo, em sembla que eren prop de Martorell i jugaven a fer motocross, vull dir, o sigui, aquells jocs de camp que dèiem tots de cop i volta havien anat evolucionant també, agafaven una vara que feien motocross i una nena baixant per una baixada es va caure, es va posar malament la cama i es va trencar el turmell. I bueno, doncs, baixar-la d'aquella muntanya ja va ser una aventura, perquè és clar, la vaig baixar jo a l'esquena, cada vegada que feies un sotrac era un ai, perquè al principi, clar, a cos calent sembla que no li fa molt de mal, després resulta que hi havia una fractura, no? Ves a l'hospital i després ves a veure els pares, però el que més patíem és que érem tres responsables i vam marxar dos, i em va quedar un de sol amb 20 i pico de nens. Aquell dia els nens es van portar perfectament, o sigui, no hi va haver-hi problemes, la formació, tots van creure, o sigui, tots es van fer grans de cop, saps? Però aquell dia a mi em va quedar molt gravat de que, bueno, que ens la jugàvem estúpidament, no? Que fèiem perquè ho volíem fer, no? Però,
totalment, però a les colònies també me'n recordo que era tot una mica així a salto de mata, no? Perquè fèiem excursions, me'n recordo que anàvem a Castellnou de Bages, no sé si en sentit parlar, i fèiem excursions superllargues, amb una calor tremenda, no ens obliguen a portar cantimplora, vull dir, estava una mica desorganitzat, i bueno, ens en sortíem, al final, perquè, bueno,
també
la nostra generació sempre s'ha sortit.
Sí, també ara jo crec que estem hiperprotegits i hiper, o sigui, i ples de reglaments i normes, no? Que moltes vegades dius, bueno, aviam, no és el desert del Sahara, això, vull dir que tampoc, vull dir, una certa prevenció està bé, però Sí, jo sóc d'una generació que vam viure sense cadireta al cotxe i hem viscut, o sigui...
Sí, és, el que dius, Jean Maria, és cert que si ho mires en perspectiva, no, és que a la nostra època es fumava dintre els autobusos, es fumava dintre el tren, en els despatxos, sí, a la feina, sí, no hi havia cinturons de seguretat, ni hi havia cadiretes.
Perdona, habitualment el teu pare dintre el cotxe.
Jo tenia un dos cavalls, vaig tindre un dos cavalls, 400 centímetres cúbics, 6 volts de bateria, que no portava cinturons.
Amb les portes inverses?
No, aquest ja portava les portes que s'obrien normals. Ara, aquells vidres que de tant en quant et caien al colze i et feien veure la Santíssima, això sí que ho portava. I vaig tenir que muntar jo els cinturons perquè no portava cinturons. Vull dir, no sé, i aquest ja portava, els limpiaparabrises ja funcionaven elèctrics. No els tenies que anar movent amb la mà.
Que val a dir que el cinturó va ser un invent de la Volvo.
Ah, probablement.
El cinturó, però el creuat, el que utilitzem fins ara.
Sí. És un invent de la Volvo
que no ho va patentar perquè tothom pogués accedir d'una manera fàcil a una seguretat. No?
Molt bé,
Volvo sempre
no
ha sigut molt avançat.
Amb seguretat, sí. A l'època feien uns cotxes que no els doblegaven ni cap per avall. Després els han d'alguna manera els han convertit en una mica més agradables. Però jo recordo els llargs, aquells que eren familiars, que eren completament quadrats, allò no hi havia qui ho doblegués, allò, o sigui, estructuralment eren perfectes, amb unes portes que semblaven blindades.
Amb l'inconvenient que quan tenies una topada amb una cosa així, el que feia de desaccelerador de l'impacte era el cos del que estava dintre, no?
Clar,
no hi havia una zona d'absorció.
I habitualment la teva mare anava davant i jo aguanto el niño, i anava amb el nen agafant-lo de...
Sí, sí. Per això et dic
que... Així, però bueno, estem aquí.
Jo vaig tindre una cadireta per la meva filla, la meva filla té 53 anys ara. Vaig tindre una cadireta que ja anava posada una mica alta i ens veia, però anava penjada, simplement, i ella anava lligada. En aquella època teníem un 850 i una vegada amb una frenada es va desenganxar el seient del darrere, que anava amb dos blocs de goma, i ens la vam trobar pràcticament al davant, saps? Vull dir que millor ara, però sí. Clar, vull dir, també jo penso que hem anat com sempre d'una banda a l'altra.
Sí, no sé per què estem aquí, perquè els aliments també era, si té mal gust, si fa mal olor i una mica de verd, no t'ho
posem una mica de pebre,
no t'ho menges, ja està, no t'ho menges, sí, perquè està verd i fa olor. Bueno, però estem aquí i a veure, la generació que ens ha viscut, eh?
Sí, jo crec que tot aquesta protecció que tenim ara, que no està malament, jo penso que a vegades en fem un gra massa. O sigui, per exemple, jo sé normalment el que compro, però no sóc massa de llegir, perquè ja d'entrada coses prefabricades o preparades no en compro, no? Però en canvi la meva dona, per comprar unes galetes, s'hi pot estar una bona estona, perquè es llegeix tot la lletra petita i les A's i les B's.
Hi ha aplicacions ara que...
Exacte, sí, sí.
Fiques el QR i t'ho diuen.
Exactament.
Els oients també la fan servir.
Vull dir que ni tanto ni tan calvo, saps? O sigui, hem anat d'una punta a l'altra. Però bueno, no sé si és bo o és dolent. Això es veurà possiblement a 100 anys vista quan es vegi quanta gent sobreviu, quanta gent arriba a edats longeves, vull dir... A casa meva hi ha el que és la meva sogra, que amb molt carinyo dic que és la meva sogra emèrita, perquè és la mamà de la meva primera dona, té 97 anys. Vull dir, i bueno, no hi veu, no, quasi bé no hi sent, però està allà i quan parles amb ella, o sigui, ara t'explica coses de la guerra, però és igual, vull dir, però encara li funciona el cap la mar de bé. I de fet és una generació que ho va tindre fotut, perquè van viure la guerra, van viure la postguerra, van passar gana i ahí estan. En canvi, quanta gent jove hi ha que no arriba als 40. Vull dir que no sé si tot això té alguna cosa a veure. Suposo que sí. Tot l'ambient, diguéssim, l'entorn climàtic, tot això evidentment que ens deu afectar.
Sí, és que val a dir que som una generació bastant afortunada, perquè a partir de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola, Europa s'ha comportat bastant, i a part de la Guerra dels Balcans, evidentment, però Europa ha estat bastant
tranquil·la,
no?
Sí, sí.
Vull dir, som una generació bastant afortunada,
perquè hi ha generacions
que han viscut la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial... I
algunes que les tres.
Exacte.
Llavors, vull dir que...
els joves potser no ho pensen això, però som una generació afortunada per ara, i crec que...
Jo penso que no ho pensen perquè d'alguna manera tampoc se'ls hi fa la reflexió.
És jo dir, ho penso, sigui, perquè no he viscut cap.
La història, jo penso que la història s'hauria de...
estar agraïts, per lo menos, que bueno, que... Sí, al final sí, no van haver-hi moments de tensió a la Guerra Freda, però bueno, al final no van arribar a res i bueno...
Bueno, i ara tornem a tindre dues guerres a tocar, eh? Vull dir que les tenim que poden venir peu, quasi bé, no? Vull dir que...
Bueno, en tenim una que s'està enquistant una miqueta cap als Balcans, per dir-ho així, i l'altra que és ara sí, ara no, ara sí, ara no, ens posem d'acord. Però bueno, aquesta crec que per interessos econòmics la resolució serà més ràpida que no pas l'altra.
No sabria què dir-te, perquè és clar, el problema greu que té ara Estats Units és que té un personatge que al cap que no està controlat per res.
Sí, però quan deia interessos econòmics, no directament dels Estats Units, de tots els països del voltant que afecten, que tenen una economia, per exemple, Xina, que està molt perjudicada per el tema, i la Índia. Crec que aquests dos països, a nivell econòmic, encara que no sigui una potència militar, econòmicament estan molt bé també.
I tant, i pesen. I tant, i pesen. I tant. Sí, sí. No, però vull dir, em refereixo que el problema... O sigui, per exemple, als Estats Units normalment el president té dret a declarar una guerra pel seu compte, d'alguna manera, però no pot fer una guerra de més de 20 dies. Llavors, què va fent de 20 dies en 20 dies? Ara paro, ara faig un d'això, torno a començar... Però no té un... O sigui, jo recordo, vaig veure... Fa molt temps vam fer una sèrie, que a vegades les sèries ensenyen coses, les que volen, sí, però sobre la fundació d'Estats Units, de la República d'Estats Units, amb el president Adams i tot això, i un dels problemes gravíssims que tenien era com podien controlar el president. O sigui, la idea era que el president no es convertís en un rei, o sigui, que fotre el que li donés la gana, no? I una de les grans discussions era com feien perquè el Parlament o el Congrés el podés... I això que tio s'ha passat pel forro, i aquí estem.
De totes formes, les estratègies de les guerres avui en dia han canviat molt. Abans la guerra era invadir un país, canviar el govern i intentar que aquell govern funcionés, i poques vegades s'aconseguia, perquè totes les invasions que ha hagut i
els atacs... Els que invadeixen perden, sempre.
Evidentment, i no parlem ja de llocs que són inhòspits, que és impossible que controlar-los, no? Però com a Afganistan, per exemple, no? Però ara mateix ha canviat molt l'estratègia. L'estratègia és... els apreten molt, els bombardegen si cal, o segresten al president, com a cas de Venezuela, deixen el mateix govern, i és un govern ja que té que ser afí a Estats Units o a Xina o a Rússia, no? Llavors és l'estratègia que estan fent ara. Llavors jo crec que mirant el Trump, que és un negociador nato, pues al final arribarà a un acord, s'ho farà com un triomf per ell, i al final tindran un país controlat per ells, però que amb el règim actual, perquè canviar un règim és realment molt difícil. I a Venezuela, si l'haguessin canviat, haguessin acabat amb guerra civil.
Segur.
Per tant, no els interessa canviar el règim. A mirar com ho van fer, i és un desastre, perquè després comencen amb guerres civils. Per tant, l'estratègia és clara, que va encaminada així, i arribarà a un acord, segur,
bueno,
perquè el trestejo d'Ormuz s'ha d'obrir, sí o sí.
No, home, això no ho dubto. O sigui, això no ho dubto perquè, o sigui, per allà passa el petroli, que és l'ànima en aquests moments encara del món que vivim. I ho serà per molts anys. O sigui, no, per molt que aquí a Europa comprem cotxes elèctrics i posem plaques solars, vull dir, desgraciadament, el petroli, vull dir,
mira
el que ens està passant, mira el clima que estem tenint aquí a Andorra, que aquesta època encara anàvem amb jersei, i ara quasi tenim que anar amb pantalons curts, vull dir, perquè ja és irresistible, i estem al juny. Pues això vol dir alguna cosa ha passat aquí, vull dir, no és... O sigui, el del canvi climàtic, sota el meu punt de vista, no és discutible. El que passa que no és el primer canvi climàtic, no sé si serà l'últim, però no és el primer. El que passa que fins ara era una cosa que es produïa de forma natural, per alguna raó, i ara sembla que la nostra incidència, pues, té un pes, no? Jo sempre penso que la natura guanyarà, i si no, això es va veure amb el Covid. Amb el Covid, a la que vam estar un mes tancats a casa, va florir tot una altra vegada i tot es va com mig recuperar. Vull dir que al final el punt més dèbil, malgrat tot, som nosaltres, sota el meu punt de vista, enfrontats al món, eh? A la Terra, eh? Però bueno, el problema de tot això és que et dones compte que al final totes aquestes dues guerres que estem parlant, o aquesta actuació a Venezuela, és un problema de petroli, no és una altra cosa. No hi ha res més. És a dir, o sigui, amb Cuba fa temps que la tenen amenaçada, l'han portat contra les cordes, ara el govern cubà ha fet una llista de 176 propostes normatives per poder fer com una transició, però clar, si no hi ha caler, tot això és aigua molla, o sigui, no n'hi ha prou en fer les propostes. I d'altra banda, heu esperat una mica, això ja es podia haver fet fa 20 anys enrere i el país no hagués arribat a com està ara. També és cert que el Trump els ha acabat d'apretar fins a l'última conseqüència, els hi va treure la possibilitat. O sigui, jo no puc enviar diners a Cuba ara, de cap manera. O sigui, no hi ha... No pots, o sigui, no hi ha manera.
Abans era difícil, no. Però hi havia els hotels que estaven allà, però ara inclús els hotels, Melià i això, ja han marxat.
I amb aquell sistema que tenen els americans, que no me recordo com es diu, el Western Union, podies enviar diners i tal i qual. Menjar. L'únic menjar que pots... Tu pots comprar menjar en allà i si n'hi ha, el subministren. Que deu estar en mans de l'exèrcit, segur, això, m'entens? Vull dir, però no tenen petroli, no tenen gas, no tenen llum, no tenen, o sigui, els tenen ara realment, i què ha passat? Que és un país que queden 11 o 12 milions de persones, però que hi ha els nens i els avis. Tota la gent que té, que està en fase de produir, o una gran part de la gent que està en fase de produir, molts d'ells amb educació, que han fet marxar. Com ho han fet? Això ja és una altra tertúlia, perquè sortir no era gens fàcil. I tal com està Europa ara.
Podem estar tranquils, que no tenim petroli, no?
No, exactament.
Llavors, bueno, que Trump es fixa en nosaltres.
I a Cuba li passa el mateix. Cuba no té res. Cuba l'únic que té són costes. Però això també en tenen els Estats Units. Vull dir que l'única cosa és que, clar, Trump també és un tio que el seu és fer hotels i fer cases. El seu és... un constructor de primera, vull dir que com no tingui l'intenció de construir tot el país, no, bueno, jo ara veig, per exemple, amb la guerra de l'Orient Mitjà, fins i tot amb el desastre de Venezuela, deu estar amb el tio fregant-se les mans, perquè té un país per reconstruir, com aquell qui diu, m'entens?
Està clar, inclús al Líban o a Gaza.
Clar, vull dir, no sé.
Bueno, han ficat un president, el president més poderós del món, doncs amb uns interessos econòmics i això és el que tenim.
Parlant de Venezuela, bé, ja, de moment hi ha notícia que no hi ha hagut víctimes en famílies residents d'Andorra ni nacionals allà, malgrat, diguem, doncs, la desgràcia, perquè clar...
N'hi ha molts de venezolans aquí ara, eh?
Sí, però dels venezolans que estan aquí, aparentment, doncs, fins avui dia no hi ha hagut notícia que hagin d'aquestes famílies, que tinguin famílies allà afectats.
Hi ha 40.000 desapareguts, eh?
També, o sigui que és per això que en prudència de moment no és així, ja, però clar, 7,5 sobre l'escala de Richter, dius...
Dos, un al costat de l'altre, sí. Vull dir que això, clar, sortia l'altre dia una enginyera de, bueno, això al Japó els hi fa pessigolles, home, clar, perquè al Japó han construït tota la vida pensant que estaven damunt d'una falla i tota la vida han patit terratrèmols, però al Japó pensa una cosa, els temples del segle XV ja aguantaven els terratrèmols. I no és perquè sí que les cases són de fusta perquè és més fàcil reconstruir-les i fan més mal si cauen, fan menys mal si cauen, no? I, però clar, això hi ha unes construccions que no estan adequades al lloc on estan, ja ho tenim.
Bueno, sempre plou sobre mullat, no?
No, això
perquè,
també.
Passant malament, tenen l'esperança, perquè he parlat amb venezolans aquí a Andorra, l'esperança que amb el Trump canviï alguna cosa allà, perquè per almenys el Maduro ja no hi és, i llavors ara, pues, ara li escau el terratrèmol que bueno, esperem que clar, les ajudes arriben aviat, que és, bueno, tota Sud-amèrica i Centroamèrica estan
tothom
ajudant,
tothom s'hi ha abocat, sí.
I inclús a Estats Units, allà dels nostres nuevos amigos,
sí, sí.
Que els ajudarem.
No sé, és una llàstima, perquè al final tot això el que pringa és la gent normal, són els que realment reben tot el patac, vull dir.
Ara, parlant de terratrèmols, nosaltres aquí a Andorra estem en una zona amb una certa activitat sísmica.
I tant.
No sé, a nivell d'exigències d'edificis i construcció...
No facis parlar.
Bueno, tu ets el ram, o sigui que a partir d'aquí jo tinc els meus dubtes que se n'hagi tingut aquesta consciència al moment d'edificar certes coses.
I parlant amb un enginy amic meu, al respecte del tema de les torres, em deia que es havia tingut en compte l'acció del vent, però no l'acció del terratrèmol.
Això ho talla-ho de la tertúlia.
Estem en directe, o sigui...
Veritat, home, no ho sé, vull dir... aviam, jo recordo que al principi de tornar al món de l'arquitectura, perquè jo vaig tindre una mena d'any, no, dos o tres anys, no sabàtics perquè estava treballant, però que em vaig despenjar de tot el tema del disseny i vaig fer altres coses, com entre altres coses pues, treballar al diari, etc. No? Llavors, al principi vaig començar a treballar per al Josep Lluís Orovich, per l'arquitecte, i vam fer el primer edifici escalonat d'Angulasters, que es deia així, l'escalonat. I aquest sí que estava, es va contemplar totalment l'estructura per mort de que hi pogués haver un terratrèmol. Això es va comentar al despatx. Clar, és cert que evidentment l'estructura és més cara. Normal.
Però això depèn de les normatives que hi hagi. Jo penso que
sí, clar,
el culpable
clar.
De tot
és la normativa.
És la normativa que,
sí, que hauria de contemplar.
S'hauria d'actualitzar abans de que passi alguna
cosa.
Perquè quan passa alguna cosa i hi ha un terratrèmol i imagineu-vos que ho patim aquí a Andorra, doncs és lògic que després fiquin normatives més dures, no? Però és veritat, com diu l'Enric, que aquí estem a la falla del Pirineu, si no m'equivoco. Jo recordo que era petitíssim, però que els meus pares em van agafar i van marxar d'Andorra perquè van haver-hi terratrèmols aquí a Andorra quan jo era molt petit.
Ah, sí?
I tant. I aquí va haver-hi uns terratrèmols molt forts.
Ah, sí? De quin any parles?
Doncs jo tindria dos o tres anys, imagina't. Tinc 40 ara, no?
No. Acabats de fer?
Acabats de fer. Doncs pues mira, jo vaig néixer al 66, més que pel 70. Això, sí, els oients se'n recordaran millor que jo, però vamos, jo era molt petit.
Tenia que demanar a la meva mare. Que...
Sí, i tant. I llavors els meus pares recordo que inclús m'explicaven, jo no me'n recordo, evidentment, que van baixar a l'avinguda Meritxell tots corrents, algun conegut d'aquí a Andorra amb una tovallola que s'estava dutxant, i tots al carrer, allà, amb una tovallola, l'altra, perquè els edificis es movien, clar, eren edificis antics, i tots al carrer i esperar que passessi.
Vosaltres teniu la botiga...
Andorra i que...
Vosaltres teniu la botiga Fotokin, no?
Exacte. Pues allà van baixar, van baixar al carrer...
Que la va fer l'Orovich.
Sí.
Aquesta botiga.
Sí, sí. Sí. Doncs aquell edifici va aguantar.
Sí, sí.
Va aguantar bé.
Aquell edifici era el del Riberaigua? Era l'edifici del Riberaigua?
Riberaigua i Circo, sí.
Aquell que tenia aquells contraforts que ara els han dissimulat.
Encara els té.
Els han dissimulat. Ara l'arquitecte, el fill de l'enginyer, que ara és arquitecte, el va tunejar i suposo que devia millorar les condicions tèrmiques i tot això, sí, perquè tenia uns contraforts de granet tremendos.
Tremendo, sí. És l'únic edifici que hi ha així,
sí, sí.
Però que és ben cert que aquí estem en una falla i que pot tornar a passar.
Sí, sí.
Dir, les normatives haurien d'estar...
Jo n'he viscut algun, però allò d'una sacsejada, d'estar sentat al sofà i dir què està passant. No?
Aquí fa poc que han hagut terratrèmols, sí, que s'han notat una mica... A mi em costa més notar-ho.
Jo n'he notat algun, altres no.
Les gallines i els pollastres, això és el que notem més. A mi em costa més. Però fa poc va haver-hi sacsejades i la gent va notar i van aparèixer les xarxes socials i tot. Vull dir que al final ens hauríem de previndre molt abans que passi.
Això que dius dels animals, jo vaig tindre de mentor, jo vaig estudiar a l'Escola Massana i vaig tindre de mentor un personatge entranyable que diuen, que es deia Santiago Pey. És l'autor del famós diccionari de sinònims i antònims que més o menys tothom té a casa. És un diccionari blanc amb una ratlla vermella que va estar uns anys fent-lo, no? I aquest home havia estat a la guerra, havia sigut, com que tenia carrera, era filòleg en germàniques, i quan va esclatar la guerra el van enviar a l'escola militar de caps perquè tenia carrera i va sortir amb un títol de capità o de tinent perquè la gent que tenia carrera superior els hi donaven mando, perquè és clar, teòricament tenia el cap més ben amoblat. I el van enviar a Terol amb tots aquells grups d'anarquistes que van mantenir el front de Terol durant tot el 36, el 37 i això, que les van passar canutes, i que diu que el dia que va arribar una companyia d'artillers, i el dia que va arribar a la nit li van tirar dos o tres trets perquè era un mando. I és clar, i en allà el funcionament era assembleari, és a dir, decidien entre tots si atacaven o no atacaven o quin tipus d'estratègies tenien que fer. Els mandos no comptaven, o sigui, tu eres capità però tenies que dir, estaria bé que féssim un atac, bueno, parlem-ne, és a dir, molt militar. I el tio deia que tenien una cabra i quan la cabra s'anava al refugi s'anava mitja hora abans que arribessin els avions. O sigui, tenien la cabra, la tenien com a sensor.
Com radar, per
com dir-ho. Com a radar. Oi, devia sentir alguna cosa, no?
Vull dir, bueno, com tenen els ocells a les mines, també.
Exactament. Sí. I els gossos petits, els yorkies, els van reduir per poder-los entrar a la mina.
Jo crec que els gossos també... abans de Sant Joan ja sabem que venen,
sí,
Sant Joan,
els gossos, eh?
Aquests perquè ho passen tan malament amb els petardos que, sí. Jo crec que dos o tres dies abans ja s'estaven malament.
Aquest senyor sempre havia tingut gossos d'una raça, els pastors belgues, els Groenendael, que és un pastor com un pastor alemany però una mica més petit, no?
I amb el pèl llarg.
I amb el pèl llarg, i més a més solen ser negres, curiosament, no? I tenien un fill que feia escalada, en Martí, i tal i qual, i un dia no arribava, i tots nerviosos a casa, i de cop i volta el gos es posa davant de la porta. Diu, estigues tranquil, perquè en Martí ja està aquí. El tio sentia la moto, 20 minuts abans que arribés, quasi bé. Bueno, és les coses bones que tenen, no?
Que m'imagino, sí, que la gent ho ha passat molt malament amb els gossos
a Sant Joan. És terrorífic.
Perquè és bastant...
Sí, home, pateixen molt perquè tenen molta més sensibilitat que nosaltres a nivell d'orella. Sí. Vull dir, el problema és aquest, i no els pots educar perquè no els hi pots explicar el que passa.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Josep Maria Mangot i l'Higini Martínez Lles, que és amb nosaltres a la tertúlia. I et canviava el nom, Higini.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Amedupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Amedupen, a Encamp, forn de pa i cafeteria.
Tornem a la tertúlia amb l'Higini Martínez Lleisques i el Josep Maria Mangot. Bé, hem parlat una miqueta de país i tal. Una cosa que, bé, dintre de totes les desgràcies sempre hi ha una alegria que arriba després. Al cap de 3 anys i uns quants mesos s'ha tornat a obrir el Centre Cultural Sant Julià, l'Obradià. Bé, una obra que ha costat el que ha costat, 14 milions. Bueno, això ja és per a... a percepció de cadascú, per dir-ho així, però bueno, un lloc molt emblemàtic de Sant Julià i del país, sí, també.
Home, jo penso que és un dels millors auditoris que tenim per la manera que està fet, és a dir, tens una progressió inclinada de butaques, que tens molt bona vista, la capacitat... Vaig sentir ahir el cònsul que deia que havien conservat els marbres com a un fet, diguéssim, com... un fet simbòlic, no? Aquells marbres escaquejats de l'entrada en blanc i negre, els verds. Bueno, han fet una façana que a mi no és que em convenci excessivament. A més, hi han posat leds i han posat tota una sèrie de coses que, bueno, no sé. Jo, al final, aquest tipus de coses, jo que sóc molt auster amb el disseny, considero que hi ha certes coses que no és necessari vestir-les més enllà del que toca. Però és igual, me quedo aquí. O sigui, no, no... Quan es va fer molt ben fet. Això recordo que ho va fer un dissenyador que tenia una fusteria molt important a Barcelona, que es deia Llorenç, que havia, aquí havia treballat molt en aquí, i es va fer, jo crec, amb molt bon criteri. Bueno, al final també és cert que una part d'aquest cos l'han assumit les asseguradores, i també és cert que era un edifici que calia renovar. Això, nosaltres estem en una tessitura que ens dona la sensació que els edificis no tenen manteniment, perquè com que els fem de formigó i els fem de pedra, pues no necessiten manteniment, no és com els edificis americans que s'han de repintar cada dos anys, no? Però això no és pas veritat, o sigui, tot necessita un manteniment. Aquí va haver-hi teòricament un fallo elèctric. Clar, segurament les instal·lacions que es van fer al moment comparat amb el que s'està exigint ara, pues no tenen res a veure. I les coses al final passen. Però bueno, disfrutarem.
Ens faltaria la informació si... Suposo que sí, que l'assegurança ha pagat bastanta part del... Sí,
crec que eren 8,9 milions o quasi 9 milions, em sembla.
De totes maneres, la diferència, doncs, per un comú com amb el pressupost que té el comú de Sant Julià, doncs és difícil d'entendre, no? Perquè és comú endeutat, no és com es Caldes en Gordany, que, per exemple, que estan positius ja, però sí que és un comú que sempre ha estat bastant just, perquè no té doncs el que té les altres parròquies i un endeutament ara o un suma de 8 milions i pico, encara que sigui per la cultura, que està molt bé, doncs jo crec que és molt pes per ells, però bueno, bueno, que hauran fet els números i sabran la repercussió que pot tindre un centre així. Econòmica és poca, és
sí,
únicament cultural.
Sí, sí, el problema amb la cultura normalment teòricament no té retorn.
Exactament.
Teòricament no té retorn. I aquí, no, quan abans deies lo dels nens i lo de les colònies i tot, no som conscients de lo que representa tindre la quantitat d'actes culturals que es fan a un cost ridícul. Perquè anar a veure segons quin tipus d'actuacions a 30 euros l'entrada o a 40 euros l'entrada sense fer cua, això no té preu. I això, doncs, sembla com que no ho valorem. Sembla que ja ens toca, no? I no és pas així. Si tu volguessis veure segons quin tipus de cantant o de músic a Nova York, pagaries 4 vegades l'entrada i tindries l'entrada 6 mesos abans. Jo he anat a veure l'Eskenazi i he sortit de casa 10 minuts abans i he arribat a l'hora i no he fet gens de cua i m'ha costat 20 euros l'entrada. T'estic parlant d'uns anys, eh? Però, no sé, ara mateix ve el Festival de Jazz, vull dir, ara tens unes actuacions més que interessants a un preu molt rebentat. Bueno, el Clàssic Han, vull dir que aquest any han tingut 2 o 3 espectacles amb sold out, el que es diu ara, que és quan han vengut tot, no? Vull dir, que jo vaig anar a veure l'espectacle de ballet de la companyia del Nacho Gatto, l'entrada valia 30 euros.
Sí, te'n vas a Barcelona, a Madrid, potser són 90 o cap amunt.
Fàcilment. I a més, no és evident que hi puguis anar. I a més, clar, jo per a Mas Inri ho tinc a 4 minuts de casa, perquè és el Parc Central, vull dir, més... això no té preu. Què passa amb la cultura? Que, bueno, que necessita, evidentment, estar subvencionada i ha d'haver-hi un pressupost perquè rutlli. Però, clar, també, això també, en el fons, ens dona un prestigi com a país. Situa el país molt... Aquesta història que ha hagut ara del Photo World Press, això ha situat Andorra al món, perquè no és a Espanya, han vingut a Barcelona i han anat a Almeria. En lloc més, perquè el World Press normalment fa com un radi i d'una exposició a l'altra hi han d'haver un ínim de 600 o 800 quilòmetres. O sigui, no repeteixen a tocar, no? Vull dir, si vols fer-ho, si vols anar-ho a veure, t'has de desplaçar. I el que ha aconseguit el Pere de portar-lo aquí, bueno, que el dia de la inauguració el cònsul deia que estan plantejant la possibilitat d'aquestes 2 plantes de l'Hotel Pol mantenir-les com a sala d'exposicions, perquè la part de dalt em sembla que la volen dedicar a fer
una
residència d'estudiants, no? I llavors aquestes 2 plantes tenien la idea de potser dedicar-les a exposicions. Que jo també em pregunto, a Sant Julià hi ha la sala Sergi Mas, que està dintre de la casa comunal, i aquesta sembla que els hi faci angúnia fer-la servir. Vull dir que això és una altra de les històries, però bueno, sí.
Del que diu Josep Maria és que la cultura sembla que sigui barata aquí a Andorra i això malauradament doncs no sempre tothom ho valora.
Sí, no, no. I ja fan bé els comuns de fer totes les activitats que estàs mencionant. El que passa és que quan parlem d'una una sala per teatre com ha fet la Comú de Sant Julià, doncs estem parlant de bastants milions ja. O sigui, és diferent d'anar fent aportacions cada any, que això s'ha de fer i s'han de fer, doncs el jazz ha de continuar esforçant-se els comuns perquè això és fer país.
I tant.
I llavors és part del govern que ho ha de fer, turisme, i també els comuns, no? Que els comuns tenen bastants diners per fer-ho. El que passa és que invertir directament 8 milions i pico, a mi em sobta. Sí, bueno, per el comú de Sant Julià, si fos un altre comú...
Però jo també et diré una cosa, que per mi un dels problemes greus que ha tingut Andorra i el continua tenint és el parroquialisme. Això ja sé que acabo de dir una tonteria, però... O sigui, tenim una piscina a cada parròquia, tenim un centre esportiu, ho tenim tot multiplicat per 6 o per 7, quan és un país que en 2 minuts et traslades d'una parròquia a una altra, si no són 2, són 5. Tenim un auditori Ordino, tenim un bon auditori Sant Julià, no sé si ens en cal algun altre. I si ens en cal algun altre és per dir que el tenim. M'explico?
I el Centre de Congressos d'Andorra, que va costar molts diners.
Que és el tercer, exactament. Vull dir que estem suficientment equipats com per fer aquest tipus de coses, sota el meu punt de vista, m'entens? Per la gent que som i per la facilitat que hi ha de desplaçar-se, que no és tanta facilitat, això ja ho sé. Però vull dir, no sé si hem de tindre també un altre centre, doncs, a Escaldes, per exemple, que bueno, ja és el que li faltaria a Escaldes, potser, no?
Jo és que estic d'acord amb tu, o sigui, jo crec que les reunions aquestes que van de cònsols s'haurien de ficar d'acord entre tots, escollir la parròquia que sigui, doncs una activitat com és un bon auditori, però només fer un.
Clar.
Només fer un.
I mancomunar-ho.
Exacte.
No costa res.
Com s'ha fet amb el Palau de Gel, no? Que no, només
bueno, menys, que tingués... menys mal.
Clar, només faltaria que tinguéssim un altre Palau de Gel aquí. El que passa és que com que ha costat tant de que no sigui deficitari, i encara em sembla que ho és, doncs, i a més amb el nou lloguer encara torna a ser deficitari, doncs evidentment cap comú es tira a la piscina, no? Però sí que és veritat que altres...
Estem superequipats.
Estem massa equipats.
Massa
llavors,
equipats.
Penso que aquí hi ha molta política, s'haurien de ficar d'acord els cònsols, com he dit, i cada parròquia que s'entressi pues, amb alguna cosa, no? El que no pot ser és que anem
repetint
o triplicant o més, no?
Bueno,
i si una parròquia li ha anat bé, no sé, muntar BTT i les bicis i promocionar les bicis, doncs que una altra parròquia no li faci la competència, o que es fiquin d'acord, però bueno, que cada parròquia aposti per algo i que pugem al país.
Bueno, per això pensa que jo fa molts anys que ja m'exclamava del fet de que no sincronitzaven les agendes. Ara sembla que hem guanyat una mica, però va haver-hi una època que hi havia una setmana que no hi havia res i llavors es concentrava tot en 2 dies i no sabies on anar o tenies que triar. Quan és un lloc relativament petit i això ara, avui en dia, tampoc té una dificultat molt gran, que per això existeixen els ordinadors, no? Però, hosti, posa't d'acord pel fet d'escalonar els esdeveniments de manera que tothom els pugui disfrutar. No hi havia manera. Vull dir, es duplicaven, es trepitjaven. I això forma part d'aquest parroquialisme que jo deia, no? Que hi ha un sentiment de quasi bé de nosaltres som els més bons, no? I això fa molt de mal, jo trobo.
Perquè al final els votants, si tu has deixat fer a l'altra parròquia una activitat o un edifici,
et castiguen.
Poden castigar i al final l'objectiu és que els votants et votin. Després,
sí, sí.
No? I per tant, a vegades s'ha duplicat moltes coses i és veritat que s'han gastat masses diners a coses duplicades, no?
Sí.
I que després no acaben de rutllar, no? Perquè...
Bueno, perquè
esports, per exemple, el Serradells, que és enorme, doncs ja en tenim un, vull dir, no apliquem un altre, no?
Sí. No, però per exemple, amb el tema de la gent que d'alguna manera gaudeix de la cultura o d'alguna manera el que fa el seguiment, que quasi bé si tu vas a un espectacle de clàssican i després vas a un concert de jazz, són pràcticament els mateixos, eh? O sigui, hi ha un percentatge molt petit, jo estimo entre un 2 i un 3% que són els que disfruten d'aquestes coses. Vull dir, i és un paquet de gent, vull dir, aquest país són 80.000 persones, de les quals potser hi ha 60 o 70.000 que no comptin, és que no existeixen d'alguna manera. És molt greu això que t'estic dient, eh?
La parròquia d'Andorra la Vella i Escaldes en Gordany. Però són dos parròquies que, evidentment, estan juntes, antigament no, però ara mateix la població està junta, i s'han de ficar d'acord amb moltíssimes coses. Semblaria ser que ara sí que s'estan ficant d'acord tant el Sergi González com la Rosa Gili. Però ja portem molts anys i molts mandats...
Amb el tema de l'aigua, per exemple. Sí, hi havia, hi havia un tema de connectar l'aigua, em sembla que això...
Semblaria ser que ara volen connectar l'aigua, que és el més normal del món. El que no és normal és que hi hagi un problema amb tota la conca del Madriu i totes Caldes quedes sense aigua, perquè no hi ha una connexió. I, a més, que la primera part de la connexió ja es va fer, que està sota la dama de gel. Tu coneixeràs, no?
Sí, sí, ho sé.
Maria, tu coneixeràs que hi ha una sala sota la dama de gel i que és una sala de connexió d'aigües que es va fer, es va invertir diners, i la segona fase, que era ja connectar totes les aigües, que és la famosa frase de la Trini Marín de no, és que no és tan fàcil connectar dos tubs i connectar-los així, aquella famosa frase, la recuperem. Doncs des de llavors encara no s'ha fet, i semblaria ser que ara han arribat a un acord amb Capesa, com Andorra, tal, de ficar-se d'acord i buscar les solucions.
Sí, però hi ha molts, jo trobo que hi ha molts serveis, com és, per exemple, no sé, jardineria, neteja, hi ha tota una sèrie de serveis que segurament, vull dir, es podrien reduir i compactar, no? Vull dir, perquè al final al final això es resol a base de nòmines, i ja sabem que les nòmines, vull dir, tenen tota una sèrie de sentits, no? Però jo no sé com ho fa el comú per sostenir 300 o 400 nòmines. El dia que la construcció freni o afluixi, com es pagarà això?
No, el dia que la construcció afluixi, els números no surten. I sempre ho he dit, eh? Vull dir que no sé si és un 30 o 35% dels ingressos del comú estan via construcció. Vull dir que al final el comú s'ha de preparar, sobretot el d'Escaldes en Gordany.
És el d'Escaldes que em refereixo.
Sí, el d'Escaldes és el primer que s'ha de preparar, perquè és un comú que té menys terrenys, és límit, hi ha una limitació de construcció perquè al final és finit els terrenys que es poden construir, i aquesta aportació que fa a les arques comunals i al pressupost no la tindrà. Per tant, s'ha de preparar en futur perquè així sigui, no? Que seria, doncs, tal com ara hi ha traces que són bones, com per exemple tindre coses en propietat, com aparcaments en propietat, que ara ja ho està fent.
Això està bé.
De pagar uns impostos, quan fan una torre, doncs, li donen tota una planta d'aparcaments. Totes aquestes propietats que després van rendint un lloguer perquè la gent va aparcant allà, doncs és una manera de que en futur de dintre 20 o 30 anys el comú es pugui sostindre només amb els seus ingressos.
Clar.
Inclús fent pisos socials. Si un comú té terrenys suficients, perquè és el gran terratinent d'Andorra són els comuns, no és govern, tots ho sabem, i llavors el comú no és mala idea, doncs, que s'estudiï la possibilitat de que facin directament, perquè a més ho vaig estar mirant i per llei es podria encaixar, vull dir que no és només govern, de fer pisos socials, i llavors aquests pisos socials, doncs, en un futur, doncs, que sigui una entrada de diners pel comú.
No, a més, segons jo tinc entès, per poder no controlar, però sí d'alguna manera, diguéssim, tindre el mercat estabilitzat, la vivenda social o la vivenda pública té que ser al voltant d'un 30% de la bossa, diguéssim, disponible, no? Clar, vull dir, per arribar a un 30% s'ha de córrer molt, vull dir, perquè em sembla que ara aquest any amb una mica de sort potser arribarem als 300 o així, no? Vull dir, bueno, més bé això que no res. Vull dir,
vull remarcar això, perquè hi ha molta gent que s'estigui escoltant que dirà, bueno, la Gini està dient coses que legalment no es poden fer. No? Jo vaig mirar, i vaig mirar amb ministres.
M'ho imagino.
I que el comú faci pisos socials podria ser
viable,
un encaix legal, perquè no és només de part del govern i del ministeri doncs, aquesta competència, no? Podria ser una competència totalment viable pel comú.
Sí, però si al final, si això depèn de poder redactar una llei, tampoc és tan problemàtic.
Tampoc és tan difícil, però bueno, seria una llei bastant
complicada.
Una llei d'aquestes que s'han de ficar d'acord els consellers comunals, parroquials, territorials...
En tenim per 5 anys.
Però ho vam estar mirant i podria ser que... Perquè als comuns a vegades li costa cedir el terreno al govern perquè faci pisos socials.
Ja.
Semblaria ser que li costa, no? Mm. Perquè pocs ha cedit Escaldes en Guaranya, t'ho dic,
Ja.
Són dos terrenys o com a molt. I llavors, bueno, és, si el comú no vol perdre aquests terrenys, doncs que faci directament els pisos socials, però necessitem una entrada massiva de pisos aquí a Andorra perquè el mercat de l'habitatge s'estabilitzi.
Bueno,
els grans terratiners, com he dit, són els comuns, ja ho sabeu.
Clar, és que a més tenim un problema, és que hi ha molta gent que es posa les mans al cap, perquè és clar, és que la població creix i tal i qual, bueno, aviam, doncs no doneu llicències per fer més súpers, és molt fàcil, vull dir, cada vegada que munten un súper són 400 o 500 persones, d'on tant de ser. Jo treballo amb una pila d'industrials, tothom està fotut, no tenen paletes, no tenen ferrers, no hi ha vidriers, no hi ha electricistes... Ja sabem que això frenarà i que possiblement es calmarà i potser llavors potser sobrarà gent. Però mentrestant trobo que no, una cosa va lligada a l'altra, és a dir, si necessita gent l'has de fer venir. No,
sí, jo tampoc estaria del tot d'acord en que es prohibís fer centres comercials, perquè al final
som un país
és
comercial.
Riquesa
sí,
pel país, no?
Sí, sí.
El que passa que fer un centre comercial com el que estan ja projectant a Santa Coloma hauria d'estar lligat amb que tu has de fer X pisos pels treballadors. Que de fet, la persona que hi ha, o la societat ja que diu tirem endavant un gran centre comercial...
Ja no li vindria d'aquí.
No, és que ja ho preveu, això.
Ja
preveu que com no tindré pisos allà al mateix centre comercial, com no faci pisos pels treballadors... No trobarà gent.
No trobarà gent, ja.
A no ser que els paguis 3.000 euros, que sí. És...
Que no els pagarà,
tant,
tampoc.
Quan tu fas un gran centre comercial, ja preveus doncs, uns pisos pels treballadors perquè puguin vindre gent de fora a treballar
i
si no et trobes aquí.
Clar.
I tinguin un habitatge més o menys digne, no?
Però
això ho fan els hotels, ho fa els camps de neu, però...
Sí. Ara ho estan fent.
Fa molt temps que el senyor Viladomat, doncs, que és molt intel·ligent, doncs ja va preveure que necessitava X pisos per la gent de temporers que venien. Per això s'ha de preveure i s'ha de dir, bueno, doncs munta un centre comercial, però estàs obligat a tants habitatges amb aquest centre comercial.
El que dius tu, Gini, em fa pensar una miqueta al Japó, que quan et compres un vehicle, si no tens plaça d'aparcament, no te'l venen. O sigui que amb un paradigma completament diferent...
Sí, però és similar. Quan nosaltres tinguem el problema de places d'aparcament, doncs segurament aquesta norma que acabes de dir, Enric, serà molt viable. Però que les motos no les toquin, per això. Jo que soc motard, que per cert, aquest cap de setmana, que m'he estat
parlant...
Correcte,
ho hem estat parlant, i el motant, bueno, jo em recordo de les concentracions de moto anys 70 i
ui,
poc...
És similar, aquesta. És similar perquè...
Més organitzada, per dir així.
Sí. Però l'altra era molt, molt xula,
Sí, bueno.
A mi em va agafar amb 14 o 15 anys i... No, amb 13 anys, 12 o 13 anys, i recordo... Ara estem amb off, no? Ara ja no sé si...
No. Estem aquí, estem en directe, encara ens falten 4 minuts encara.
Jo recordo que jo portava la moto, ja tenia una Vespino, amb 12 anys, que tenia 14 anys, perquè aquells dies de concentració la policia et permetia anar.
Ah.
Et tolerava anar. I com que està prescrit, ho puc dir, no? Mm. Llavors, podies agafar la moto, la policia no parava ningú, i anaves amb moto amb 12 anys, clar. Era una meravella.
Jo aquesta època la vaig viure indirectament a través de l'hospital. Va ser quan es va inaugurar l'hospital i la meva primera esposa treballava a Rayos X i veien molts motoristes que es feien mal.
Clar, es feien molt mal perquè a més eren motos avui en dia.
I moltes animalades.
Motos antigament, com els cotxes, eren motos sense ASR, sense ABS, sense absolutament res. Les carreteres, hem comentat abans, que estaven com estaven. I a més venia molta gent i es bevia bastant. Jo no, perquè era molt petit, evidentment. I recordo que, no sé si us recordareu o heu viscut, i els oients segur que sí, que es feia molt al Santa Coloma, no?
Sí,
Santa Coloma
sí,
es muntava...
Sí, sí, un cinema de circuit.
Es deixava la gent acampar a Santa Coloma,
sí, sí.
Es feien moltes proves allà,
sí, sí,
feien
sí.
Proves allà tot el dia, es muntaven uns xiringuitos per donar de menjar, que jo havia ajudat, i aquest el mutant que fan aquest cap de setmana, que tot el que estiguin per aquí ho veuran, també a Santa Coloma muntem moltes espectacles i això.
Ah, sí?
I serà... És xulo d'anar a veure.
I on t'ho feu, de Santa Coloma?
Això fa el motoclub Esquirol,
sí?
Organitza tot. I
amb el suport del Comú d'Andorra,
el suport del Comú de Govern, de molts patrocinadors també, de sobretot de, clar, del ram de la
roba,
de la moto, de la moto, de
tot aquest roba d'equipament,
que hi han, aquestes botigues que hi han, totes que estan molt per Santa Coloma.
Tots a Santa Coloma, sí.
I es muntaran moltes carpes, vull dir que serà un...
I on?
A tota Santa Coloma es muntarà. Llavors nosaltres el que fem, que jo estic apuntat, fem un tour, bueno, anem al Pont Tibetà, fem un tour gran. Clar, per mi no és, perquè jo ja conec tot.
Yeah.
Però la gent que ve de fora...
Clar, és una manera viatge, de donar a conèixer.
Com es feia antigament, sí. Fa un tour per tot Andorra i l'ensenyen tot, i llavors la gent de fora que ve aquí de moto, doncs és una activitat molt xula.
Perquè ves... I és una manera de posar el país al Google. Jo sempre sí, ho dic. També, o sigui que...
Al final tindràs cents i cents o mil, no sé quants mils hi hauran, de gent que ve aquí...
Que estaran explicant Andorra fora d'aquí.
I que també estaran consumint aquí a Andorra.
Totalment.
Perquè, a més, el mitjà del que té una moto no, té més o menys, és classe mitja. Vull dir, sí, que es pot gastar sí. X diners
anant al restaurant.
Després agafar un perfum o anar a un restaurant, el que sigui. Sí. Per tant, penso que és molt... molt
és interessant.
És una activitat molt bona pel país i el motoclub, bueno, Esquirol, pues, ho porta a terme i la veritat és que se la... s'ha de felicitar.
Doncs sí, serà un cap de setmana amb moltes activitats, l'agenda serà ben completa. Joan Maria Mangós, moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres per donar-me veu.
Et dic fins la propera. I Gini Martins Llesques, també moltes gràcies per venir avui.
Gràcies, i a passar calor, no?, aquest cap de setmana.
Sí, i a passar un bon cap de setmana amb dos rodes i a disfrutar-ho, també.
Vinga.
Nosaltres ens acomiadem, passeu un molt bon cap de setmana, ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
To cleanse my skin.